als quarts de final de l'End Cup davant del Budapest d'Hongria. L'anada jugarà el 17 de març. I fins aquí les notícies en xarxa.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat, s'ha sent el...
Carbó, petroli, petroli, carbó. Jo ja sé que he nascut per morir de càncer. Petroli, petroli. Per a la contaminació de la... Jo que voldria és poder anar amb bici sense passar-me un tubo d'escau. Però tot el dia, cotxe per arriba, cotxe per baix, vol dir més normal. Jo el que voldria és cridar... Putos coches,
man! Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de La República. Avui tenim el gust de continuar el debat que ja vam iniciar fa 3 setmanes amb Carles Riba i Antonio Turiel. Carles Riba, recordem-ho, és president del CEMES, autor del llibre Recursos energètics i crisi, al final dels 200 anys irrepetibles, enginyer, exalcalde de Sant Joan d'Espí i director del Centre de Disseny d'Equips Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya. Bona tarda, Carles. I Antonio Turiel és científic i divulgador. Investigador sobre els oceans, autor del blog The Oil Crash i que ha publicat recentment el llibre Petrocalipsi. Bona tarda, Antonio.
Bona tarda.
Avui parlem amb ell sobre el New Green Deal, o Pacte Verd Europeu, un projecte d'economia verda impulsat per la Unió Europea per mitigar el canvi climàtic i alhora donar un impuls al creixement econòmic. El títol del debat podria ser New Green Deal o què? Bé, per començar el debat, Carles, tu vas acabar el teu llibre sobre el final de les energies fòssils a l'any 2010. I en l'últim capítol deies: ara, amb les reserves d'energia fòssil gairebé esgotades i amb uns recursos de la biosfera limitats en relació a la seva població, Europa es troba, malgrat seu, a la punta de llança d'un canvi no tan fàcil ni tan atractiu, liderar el decreixement energètic, procurant mantenir el més possible els millors valors de la pròpia cultura. Paradoxalment, l'escassetat mundial de recursos fòssils, que els governs ignoren, poden ser la millor solució pel canvi climàtic. Com ho veus ara, que han passat alguns anys?
Bastant semblant. El que sí que veig cada vegada més és que la crisi climàtica i la crisi econòmica i laboral, diguem, i de repartiment de riquesa, van més entroncades que mai. Per tant, aquest sí que seria un matís que faria en aquell moment. Penso que la limitació de recursos de la Terra, que és el que comencem a viure en aquests moments ja des de diferents punts de vista dels sistemes ecològics, doncs el que fa és que el sistema que havíem previst, que era un sistema que creixia, amb aquest creixement tothom podia, uns més que d'altres, uns acaparaven una part molt, molt important de la riquesa i dels recursos i uns altres una petita part, però tothom, allò que diuen a l'estiu, tot a cuca viu, no? Però en el moment precís en què els recursos comencen a escassejar, la tendència dels que són més forts a continuar acaparant es transforma ja no en una possibilitat d'unes petites engrunes pels altres, sinó que les engrunes són negatives, o sigui, són decreixements, és pobresa, persones que queden marginades del repartiment o que queden molt mal situats al repartiment. Per tant, realment, ara que hem començat a experimentar uns primers punts, diguem-ne, ja de crisi ecològica, de veritat, alguns límits que comencen a ja incidir en el món, veiem que això es transforma ràpidament en una diferenciació, diguem-ne, entre els rics i els pobres, tremendos, i hi ha gent que s'empobreix.
Antonio, en el penúltim capítol del teu llibre, Apocalipsi, titulat Què és el que realment fa falta canviar, dius: el problema real no és l'energia, sinó el capitalisme. Si ara mateix es dupliquessin les reserves de petroli fàcilment extraïbles, trigaríem només 30 anys en esgotar-les al ritme de consum actual. Quins canvis hauríem de fer? Es tractaria de canvis de contingut més social que tecnològic, de modificar la nostra manera de relacionar-nos amb la Terra. Hauríem d'assumir profund que la nostra manera d'entendre l'economia. Per tu, ara és la pregunta que et faig, per tu, el pla d'economia verda que impulsa la Unió Europea està dins d'aquesta nova manera d'entendre l'economia?
No. No, en absolut. És a dir, realment el plantejament que es fa amb el Green New Deal és un plantejament absolutament continuista. El que se pretén és, a més, és a dir, explícitament impulsar el creixement, però justament ha estat aquest creixement desmesurat, continuat, sense aturada, el que ens ha portat als colls d'ampolla en els que ens trobem ara, que un d'ells és l'energia, però altres són els materials, altres són la destrucció dels ecosistemes, altres són el canvi climàtic, altres són la contaminació en general, etcètera, etcètera. O sigui, hem de tenir present de que la primera cosa que hem de fer és abandonar aquesta idea de que hem de créixer indefinidament en un planeta que és finit i deixar de topar-nos amb els límits biofísics que ens imposa, perquè a més això evidentment acabarà malament, és a dir, arribarà un moment que hi ha certs límits que com que no es poden traspassar, no es traspassaran i ens farem mal i intentar traspassar-los. Aleshores, no. El Green New Deal és l'últim intent de continuar per les mateixes vies, però amb mesures cada cop més desesperades, perquè no es vol acceptar el fet de que el planeta està imposant topalls. I, bueno, és una mica trist, perquè aquesta idea del Green New Deal ja no, realment no és nova. Ja va haver un think tank anglès que la va introduir ara farà uns 11 anys, més o menys, per l'època que el Carles va treure el seu llibre. I ahir s'ha fet un plantejament molt més seriós, que a més a més no només parlant de canvi climàtic, sinó també de l'exhauriment dels recursos naturals i particularment dels combustibles fòssils. I ahir sí que plantejàvem tímidament les reformes que s'havien de fer, que eren més de caràcter social que de caràcter tècnic, perquè en realitat no estem inventant res, eh? Tot això està més inventat que la sopa d'all, o sigui, són coses que, bueno, que se'n saben des de fa molt temps, però ara, diguem-ne, pues, ha crescut el poder, jo crec, dels lobbies econòmics i està intentant imposar un model que sabem perfectament que fracassarà. És que el gran problema de tot és que el model aquest, el Green New Deal aquest, sabem que tal com està concebut ara mateix fracassarà, és a dir, s'han de fer canvis. Potser se'n facin al final, eh? Però tal com està plantejant-se ara mateix, és un model que, sens dubte, està abocat a un fracàs estrepitós, un fracàs que tindrà conseqüències històriques i que, a més, pot comportar molt de mal i una mica també la línia del que diu el Carles, ha sigut de bon començament el que implicarà serà un empobriment i un mal repartiment dels recursos de la riquesa dins dels països occidentals i a la resta del món li pot comportar també severos problemes molt seriosos, com ara, bueno, pues de neocolonialisme o fins i tot guerres per als recursos que queden, perquè a més no oblidem que molt d'aquest New Green Deal implica una sèrie de recursos que han de venir d'algun lloc i que a Europa no hi són. Aleshores, no, en absolut, o sigui, no s'està fent el plantejament mínim adequat d'anar a un sistema de decreixement, hem d'abandonar la idea aquesta del creixement infinit continu.
I, Carles, per tu què és aquest New Green Deal? És dir, l'Antonio és molt rotund, dient no, i no, la cosa no va per aquí. Tu creus que hi ha alguna cosa aprofitable?
Bé, hi ha un canvi de llenguatge, eh? Això sí que és cert. Vull dir, fa un temps es parlava de qüestions ecològiques, etc. I aquí, almenys, el llenguatge està impregnat. El que passa que sí que estaria molt d'acord amb l'Antonio amb alguns aspectes. Per exemple, avui he repassat una mica la presentació, eh? De fet, es va fer el desembre del 2019. I, esclar, la primera cosa parla de creixement sostenible. Creixement de voler dir, suposo, fer més automòbils, fer més el que sigui, diguem-ne, no? Més de tot, més electricitat, més... Jo crec que el que hem de fer és altres coses, no? Que no creixement. Després parla, per exemple, de nous models de negoci. O sigui, en el fons estem pensant en negoci, no estem pensant en cobrir necessitats. Aquest és un aspecte importantíssim. O sigui, és un llenguatge... O sigui, per un costat hi ha una qüestió de llenguatge que introdueix el tema ecològic, reconeix les limitacions ecològiques, però en canvi, per altre costat, hi ha tot aquest llenguatge que encara és absolutament vell i que està centrat en fer diners, en acaparar, etc. O, per exemple, en una altra frase que posa textualment, diu extreure els beneficis de la transició energètica. Vale. Extreure beneficis, no? Vull dir, no sé qui serà que extraurà beneficis, no? Per tant, és complicat. Per exemple, també hi ha un altre moment, que això és, com a llenguatge és interessant, que és el tema de la transició justa. Venen a dir, esclar, hi poden haver sectors de molt intensius en energia que queden mal parats i que se'ls ha d'ajudar, no? Però es limita en alguns sectors per mantenir aquests sectors, quan en canvi hi ha altres sectors que queden ja totalment fora de joc i aquests ni es pensen en transició justa, o sigui, inicialment, no? I després encara hi ha una altra cosa molt interessant de remarcar, no? Aquí reconeix el tema de les fronteres de carboni, o sigui, el text aquest, no? Que és que, per exemple, diuen, en no sé quants anys a Europa hem crescut en renda, però en canvi hem disminuït en una mica, i és veritat, hem disminuït una mica en emissions de CO2. Però esclar, vull dir, perquè hem traslladat les produccions a altres llocs on allà les han emès per nosaltres. Per tant, llavors aquí reconeix el tema de les fronteres, però pràcticament ho deixa d'aquella manera que pràcticament no se sap ben bé què faran, no? I en tot cas es vol resoldre a través d'incentius fiscals i a través de l'impost del carboni, diguem-ne, el que es farà pagar sobre el carboni, etc. O sigui, que diguem-ne hi ha un sí en algunes coses, però es continua perfectament en l'estructura. O sigui, l'estructura continua sent la mateixa de sempre. I jo penso que en aquest sentit hi haurà alguna topada forta, que la tindrem, perquè això podrà fer funcionar algunes coses, però altres no. Si em permets... Acabem de tenir, diguem-ne, un anunci de que es farà una gran, com es diu això?
Fàbrica
de Catalunya, bueno,
és igual. De bateries.
Però això què és? És per salvar la indústria de l'automoció. Diguem-ne, en els termes actuals, que és fabricar una quantitat d'automòbils que no són necessaris. I a més, automòbils, jo penso... grans o creixents, com s'ha anat fent aquests últims anys, o sigui, a vegades són més SUVs, més automòbils grans, automòbils amb potències extraordinàries, etc. En tot cas, el que hem de fer és resoldre el tema de la mobilitat, que és una altra cosa, no? I, per tant, diguem-ne, hi ha una doble tendència. I jo voldria dir també que he mirat a veure si ho trobava en el text aquest que es va editar, diguem-ne, per la comissió del 2019, que és un tema que a mi em sembla que ha de ser fonamental. O sigui, tenim, evidentment, els interessos econòmics de les grans empreses i dels grans consorcis mundials, però alhora també hi ha una cosa que ajuda a mantenir aquest estat de coses, que és el desconeixement de la gent de les conseqüències que té el mode de consum que hem arribat a fer fins ara, o que ens hem instal·lat ara. I amb això sí que no es fa cap explicació enlloc, ni s'intenta fer cap explicació. Això fa pànic. I això seria una de les primeres coses que hauríem de fer. Començar a explicar a la gent on estem. Sense això, jo crec que és molt perillós el camí, perquè la gent pretendrà, diguem-ne, mantenir tot el que té, i això ja no serà possible, almenys de la manera que ho hem fet fins ara. Jo crec que podríem mantenir una bona qualitat de vida, però canviant radicalment tot el sistema i evitant, diguem-ne... Una altra qüestió de llenguatge, perquè està plegat de qüestions de llenguatge que són, jo diria, del... Es parla d'eficiència. D'acord, l'eficiència serà interessant. Però és que el que hem de fer és estalvi. Perquè quantes vegades hem fet eficiència, però llavors, utilitzant més, l'eficiència queda absorbida per l'utilització de més. I per tant, és que hem d'anar cap avall, cap a restringir, cap a moderar. I això vol dir estalvi, no eficiència, només. En tot cas, l'eficiència pot ajudar a fer estalvi, però si no ajuda a fer estalvi, és una mala eficiència, no ens serveix per res.
El Carles es referia a una visita que han fet aquí pues, el rei Joan Carles, el president de la Volkswagen, el president de govern. No hi havia cap autoritat catalana, perquè no han volgut participar dins d'això, però diguem, han fet el gran anunci de lo que podria suposar una economia verda. Això entraria dins d'aquest New Green Deal europeu, perquè, a més, és una joint venture, no?, entre Estat, em sembla que és Endesa, no?, i potser també Volkswagen. O sigui, finalment, això és la representació del New Green Deal. Com ho veus, Antonio?
Bueno, jo crec que aquí el que se fa bàsicament és preparar la població per a una sèrie de qüestions que seran inevitables d'abordar durant els propers anys, i jo crec que en part d'això ve aquest llenguatge que estava explicant Carles fa un moment. O sigui, tot el llenguatge del Green New Deal és, ja es dona per fet que tothom assumeix que s'ha de lluitar contra el canvi climàtic, la qual cosa certa, però en el fons, si tu mires a l'interior i grates la superfície d'aquesta presumpta actitud verda, el que te trobes és que el que s'està intentant és mantenir en debit de negoci. Si l'actualitat ens comencem a preocupar del canvi climàtic, no és perquè el canvi climàtic sigui molt seriós, que ho és, que és un problema molt greu, i que és un problema molt més greu de lo que realment s'explica a la gent. O sigui, és tan greu que jo crec que cada telediari, cada telenotícia s'hauria de començar parlant de canvi climàtic, forçosament, perquè és un problema d'una magnitud i una grandària que la gent no arriba a copsar. I, entre altres coses, la gent no se n'adona que, tot i que paréssim ara de fer emissions de CO2, quan encara el sistema Terra no s'equilibraria fins d'aquí un parell de segles, com a mínim. O sigui que no estem en un punt d'equilibri ara mateix. Aleshores, bueno, com estic dient, la raó no és el canvi climàtic. Jo crec que els importa el canvi climàtic tampoc, com s'ha importat sempre. El que sí que ara mateix hi ha una urgència gran ve més aviat pel costat dels combustibles fòssils. No oblidem que, d'acord amb l'últim informe de l'Agència Internacional d'Energia, en el panorama d'inversió que tenim ara mateix a les petrolieres, que estan desinvertint des de l'any 2014, cal repetir-ho, fa 7 anys ja, d'aquí al 2025 tindrem la meitat de la producció de petroli que tenim ara. Simplement per aquesta desinversió tan salvatge que estan fent aquestes companyies, perquè, evidentment, no volen perdre diners. Aleshores, l'urgència real, que ara mateix és una urgència que ja fa uns anys que es manifesta, té a veure amb el petroli, particularment amb el dièsel, que és la veritable sang de tot el sistema. Per això, quan s'està parlant de les tecnologies verdes i l'ajuda contra el canvi climàtic, s'incideix primer molt amb el tema del cotxe elèctric, tot i que saben que el cotxe elèctric és un model que no és generalitzable a la gran escala del cotxe de motor de combustió interna actual, i ara per això parlaré també de les bateries. I l'altre gran tema que s'està posant molt en boga ara és l'hidrogen, el famós hidrogen verd, perquè ha de substituir el dièsel, i no, evidentment no t'expliquen que evidentment no pot substituir el dièsel més que res perquè té una quantitat de problemes i limitacions que permetrà fer algunes coses, però no pas tant com ara. Al final tot, al final t'està indicant que, bueno, pots fer coses, però les has de fer a una escala molt més petita del que s'està fent ara mateix. L'anunci aquest de la fàbrica de bateries a mi em fa molta gràcia, perquè d'on vindrà aquest liti? Aquest liti no serà un liti espanyol. Sí, estan parlant ara de fer unes mines de liti a Càceres, però tampoc és el que sortirà d'allà, si és que al final es fa. No, aleshores, el liti aquest acabarà venint pues, d'on surt el liti actualment. D'Austràlia, d'Argentina, de Xile i de Bolívia, el que es pugui finalment acabar explotant. Típicament és d'on vindrà. D'on vindrà el cobalt que se necessita per fer aquestes bateries? Doncs pues vindrà del Congo, que és el major productor del món, que produeix la meitat de tot el cobalt que s'està consumint. Ara, al fons, seguim tenint un problema de recursos, el que passa és que hem desplaçat el lloc del qual venen aquests recursos, i a més, per fer una cosa que, al fons, sabem que és pitjor. Però s'està intentant alimentar dins de la població l'idea de que realment podem no canviar res i que tot continuï igual. La qual cosa se sap perfectament que és falsa. Se sap perfectament que és fals. Se sap perfectament que caldrà un ajustament. Però ja a totes aquestes coses se li posen etiquetes de què és verd, de què és el que cal fer, hem de lluitar contra el canvi climàtic, també a tots els projectes que estan proliferant per tota la geografia de l'Estat que parlen de projectes per generació d'energia renovable i de més, que bueno, és que és el que cal fer. Bueno, és que no hi ha realment una reflexió. Què és el que realment es necessita? Com es necessita? De quina manera necessita? Per què s'aprofita d'això? Tot això no s'explica. I a mi el que em sembla és que tot això el que està asseguint les bases d'un ecofeixisme. És un sistema en el qual, per adaptar-nos als inevitables canvis que haurem de patir, d'adaptar-nos als límits ecològics del planeta, però sense reconèixer realment quines són els problemes, es prendran mesures autoritàries i fins i tot, i jo el cas d'Europa veig claríssim, ens embarcarem en una deriva autoritària i militarista d'anar a acaparar recursos d'altres països. I jo crec que en aquest sentit Europa té una inclinació bastant forta a adreçar les seves mirades cap a Àfrica per tornar una mica a la conferència de Berlín i tornar una mica al segle XIX. Jo crec que és la direcció clarament a la que estem ara mateix. Amb l'agreujant de que tot això, de tant repetir-ho, s'està venguent com que és la idea motriz, que és la idea que s'ha de fer, és això el que s'ha de fer, això és lo verd, és la lluita contra el canvi climàtic, i al final realment és una lluita per intentar allargar durant unes dècades més, no gaires tampoc, un sistema pervers i que no és igualitari, i que al final l'única cosa que pot comportar és molt de dolor, en comptes de començar a parlar de que, bueno, de que hi ha una sèrie de límits i el que s'ha de fer és adaptar-nos als límits que hi ha i intentar viure amb el que tenim d'una manera raonable i responsable, que es pot fer, perquè el planeta realment dona molts de recursos, no per créixer indefinidament, però sí per mantenir-nos dins uns límits raonables, assegurant un benestar generalitzat de la població, però fent les coses d'una manera molt diferent a com s'estan fent actualment. Aleshores, per mi, tot aquest discurs del Green New Deal, i per exemple això, tot aquest discurs de les bateries, que a més de la fàbrica d'aquestes bateries, que jo entenc que pels treballadors de la SEAT ells estaran contents pensant que pot haver una alternativa per la fàbrica de Martorell i tot això. Dius, bueno, és que al final aquí tot el problema que hi ha és que us estan mentint, perquè no va d'això, no va de res d'això. És a dir, igualment hi haurà un decreixement de la producció de cotxes, igualment el cotxe elèctric acabarà sent un estri per a gent rica, no serà per la majoria de la gent. Igualment, tots haurem d'acceptar una reducció del nostre nivell de vida, però el problema és que anem a una reducció que aquesta serà de manera no igualitària, d'una manera que afavorirà més a uns que a l'altre. I aleshores, bueno, i tot a més és que es farà perquè és el que convé pel planeta, és el pitjor de tot, que es faran creure que això és el que és més raonable de fer, quan no és veritat. I tot prové de no explicar les coses, i tot prové d'una perversió del llenguatge, que és el que explicava el Carles fa un moment. És a dir, per una banda, se posa sobre el discurs ecologista o ecològic, que és lògic i que s'ha de posar, i després, per sota, d'amagatotis i coles una sèrie de conceptes que són contradictoris completament al que tu estàs dient de cares, no? I això jo crec que aquesta contradicció al final ens acabarà esclatant al nas i tindrem bastants problemes, perquè al final jo no sé exactament com regularem això, però sí que tinc clar que per aquest camí no anem bé.
Però alguns ecologistes diuen que el New Green Deal, donat que posa 750.000 milions, no?, a sobre de la taula per una reconstrucció econòmica, i sobretot després d'aquesta pandèmia, plantegen si no s'hauria d'aprofitar això comprar una mica de temps per poder fer les transformacions necessàries. Es podria veure així o ja la base és contrària a això? Com hauríem d'entomar aquest New Green Deal que s'està plantejant?
Jo crec que el Green New Deal, més aviat, com totes les coses que ha fet Europa, va orientat a les grans empreses. Jo no sé si per voluntat o perquè al final acaba així, però acaba així. Per tant, diguem-ne, si estan agafant la major part de les grans empreses, d'acord, que hi ha molts altres projectes petits que s'hi han presentat, però ja veurem després com es destila tot això. I jo crec que no tinc clar, diguem-ne, que sigui una veritable transformació. Penso que serà una mica parar el cop, diguem-ne, del que els hi ve. O sigui, mirar d'aguantar per un costat i per altre cantó de no perdre les posicions hegemòniques que tenen moltes d'aquestes empreses en el sistema econòmic. En canvi, no tocarà gaire els petits. Per altre costat, jo crec que ja en aquests moments hauríem de tractar un tema molt delicat, que és que tot aquest tema del canvi ecològic, diguem-ne, el canvi ecològic, diguem-ne, dels límits ecològics, ja anava, feia molt temps que anava venint, però no se'ns explicava, no? Però arriba la Covid i la Covid produeix una catarsi que ho precipita tot. O sigui, ara I això ja no ho para ningú, les transformacions. O sigui, hi haurà sectors sencers que anaven aguantant la viu-viu, però que ara ja quedaran fora de joc, no? Això ho canvia tot, vull dir, perquè pràcticament el propi confinament els ha deixat fora de joc, no? Aquest serà el problema. Llavors, hi haurà uns sectors molt importants, sectors sencers, que pràcticament quedaran sense base econòmica per tirar endavant. Sectors, i sobretot sectors de petita empresa, no? I de petita empresa i d'autònoms i de gent, de professionals i coses d'aquestes. I aquests sectors els hauríem de cuidar, perquè si no mirem de fer una transició, un pont, diguem-ne, entre la situació aquesta que ha creat el Covid especialment i la transformació que puguem fer, aquesta gent serà d'una inestabilitat, serà, diguem-ne, la situació serà motiu d'una inestabilitat molt difícil, diguem-ne, de fer cap cosa, de construir cap cosa nova. Però alhora, el que hem de construir, ho hem de construir d'una forma molt més radical i seriosa del que s'està fent. O sigui, els processos que hauríem de fer són molt més importants que no pas els que fem. I en gran part són processos de transformació de les mentalitats i d'estalvi. Jo crec que d'estalvi, hem de dir-ho això per tot arreu. Mireu, vull dir, esclar, estem preveient i estem emmarcats amb el que hem fet fins ara, no? El que hem fet fins ara. Jo vaig fer un càlcul simple i vaig veure que només de que deixem de transportar els combustibles fòssils, el 30% del transport mundial desapareix. Sabeu que això ho vaig comentar un altre cop. Bé, això vol dir que potser tampoc hem de fer tantes coses, diguem-ne, per tant de transport, no? Això seria una cosa. O, per exemple, en aquests moments estic fent un estudi, estic acabant d'escriure'l, en què comparo, diguem-ne, la captació fotovoltaica i la captació, diguem-ne, a través de biocarburants. No? I la captació a través de biocarburants és un camí, jo crec que no tindrà camí. Vull dir, demana una... Posat en termes, ja us ho diré, posat en termes de sòl necessari de captació, terra, àrea necessària de captació de l'energia per fer alguna cosa.
I terreny.
La necessitat, diguem-ne, a través de cultius és molt més gran que a través d'altres sistemes que avui dia tenim. Per tant, diguem-ne, hi ha moltes coses. I en canvi, el camí dels biocarburants l'havíem iniciat i la veritat és que s'han fet algunes destrosses i alguns conflictes importants amb tota l'alimentació humana a través d'això. Per tant, és un canvi molt gran, l'hauríem de plantejar molt radicalment, molt ràpidament, però amb molta profunditat, i no ho fem, i alhora cobrir, fer de pont amb tots aquests sectors que estan quedant desmuntats i hauríem de fer un pont. Probablement una renda bàsica serà necessària en aquest sentit per cobrir aquesta situació. I si no, es crearà una inestabilitat, jo crec, d'un molt, molt important, que pot portar a conflictes armats importants, vull dir, que pot portar a conflictes armats. Per tant, vull dir, estem en un moment molt delicat. Jo penso que estem en un moment molt complex. Forma de percebre. Crec que hi ha un tema d'educació, de formació, de comprendre la situació, de comprendre la situació, que és extraordinàriament important i aquest no s'aborda ni es vol abordar. Tinc la sensació, almenys des dels grans estats i des de les grans agrupacions d'estats com poden ser la Unió Europea.
A la meitat d'aquest programa i farem una petita pausa. I escolteu ara la cançó que canta Virgínia. Ella és una jove de Fridays for Future i canta cançons, moltes d'elles rap, amb el nom de Virge. I aquesta es diu Putos Cotxes. Escolteu-la, ja ho veureu, que és interessant.
Díselo, Virgi. Jo ja sé que he nascut per morir de càncer. Petroli. I si no de calor pel canvi climàtic.
Serà possible.
Diuen que només ens queden 10 anys. Petroli. Que alguns només pensen en triar.
Que port, que si l'aeroport em venen fins als collons.
Putos cotxes, man!
Només vull respirar un aire net.
Putos cotxes, man!
I veure bicis per tot arreu.
Putos cotxes, man!
Respira un aire net,
tus coses,
i veure bicis per tot arreu. Quan de fum, quin horror.
vas caminant
i ponte fuerte.
Si de pas que estalvies al gimnàs. Cotxe i avió, i furgoneta, i tu un camió, motocicleta, i no s'expliquen que el vent d'una vaca és pitjor. I el que voldria és cridar
putos cotxes, men!
Només vull respirar un aire net,
putos cotxes, men!
I veure bicis per tot arreu,
putos cotxes, men!
Només vull respirar un aire net,
putos cotxes, men!
I veure bicis per tot arreu,
putos cotxes, men!
Només vull respirar un aire net,
cotxes, men.
Pedalea, 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 pedalea.
I veure bicis per tot arreu.
Putos cotxes, men.
Quiero la cotxes.
Només vull respirar un aire net.
Putos cotxes, men.
I veure bicis per tot arreu.
Putos cotxes, men.
Antonio, tu ja assenyalaves que el tema de les grans empreses també, igual que el Carles, no, és cap on sembla que va dirigir el gruix d'ajudes econòmiques. Però llavors sempre se'ns planteja és que el motor de l'economia són aquestes grans empreses. Hauríem de canviar aquesta mentalitat sobre el motor de l'economia?
Bé, tots sabem que, per exemple, si parlem en termes d'ocupació, no són les grans empreses les principals creadores d'ocupació. És que al final també s'ha de veure la funció social de l'empresa. Allò tan important, no? Quan es crea una empresa, que tu havies de dir quina era la funció social de l'empresa, i te sembla que hem oblidat que la funció important és la de crear ocupació en el territori, i no només produir valor, perquè el valor és una cosa etèria, que a més no té sentit, és una qüestió absolutament convencional. Però l'ocupació sí que és una cosa tangible, perquè això és una cosa que serveix per cohesionar el territori, entre altres coses. Aleshores, a veure, de totes maneres estem centrant molt, quan tu dius, perquè són en realitat, tot i que ho sembli que és el mateix, realment són dues coses. Una cosa és el Green New Deal, que és una cosa que es porta discutint en el context europeu, diguem-ne, de la Unió Europea, de la Comissió Europea, es porta discutint, jo diria que uns 3 anys, una cosa així. També hi ha hagut la pròpia presentació que s'ha fet, que, per exemple, l'Alexandria Ocasio-Cortez va fer als Estats Units, la versió que ells tenen allà, una versió diferent que ha adoptat, per exemple, el nou president dels Estats Units, Joe Biden. Pues tot una mica en paral·lel, perquè, evidentment, s'estava veient que estava arribant a una situació que calia fer alguna cosa, que calia reaccionar. I jo ja dic que, per mi, la raó real per la qual reacciona en aquest moment no és per lluitar contra l'emergència climàtica, que Déu fes que fos així, perquè cal lluitar contra l'emergència climàtica, sinó perquè ja arribes a un problema que és insostenible, que és que realment els combustibles fòssils comencen allà a mostrar que no donen més de sí, i comencen a tenir problemes d'abastament de dièsel i d'altres combustibles. ¿Vale? Aleshores, per quin motiu les grans empreses s'emporten la majoria d'aquests fons que s'estan parlant ara, que realment és una cosa que està connectada a la transició, però no és realment ben bé el Green New Deal. O sigui, els fons aquests que estem parlant són aquests fons, hi ha el fons aquest de recuperació i de resiliència, que forma part d'això que estem anomenant el Next Generation Europe, o Next Generation EU, no? Que són aquests 650.000 milions que s'han de gastar, a més, en un temps absurdament ridícul, que són 2 anys. És a dir, el gruix d'aquests diners s'han de gastar en 2 anys, i no hem d'oblidar que una part són transferències, però l'altra són préstecs que s'hauran de tornar. I aleshores això té grans implicacions també en com s'han de gastar aquests diners, perquè s'han de gastar d'una manera que puguin realment generar un retorn perquè es puguin retornar, o bé dir, mira, saps que no els tornarem mai, que jo penso que potser és millor que potser el millor que podríem. Per què se'ls dona una gran part d'això a les empreses? Per una raó molt senzilla, a les grans empreses, perquè són les grans lobbistes. Això són les que fan lobby. I hi ha una percepció a nivell d'Europa d'un risc que és real, és un risc real, de que algunes d'aquestes grans empreses es podrien esfondrar. O sigui, no hem d'oblidar que hi ha moltes grans empreses a nivell de la Unió Europea que estan molt malament ara mateix. Per començar, per les automobilístiques, eh? Perquè no hem d'oblidar que en el moment pitjor de l'any passat, la caiguda de les vendes se situava al voltant del 95%. Ara mateix estem molt millor, però tot i així les vendes estan ensorrades com un 40% en respecte als nivells de gener del 2020, quan encara no havia arribat la pandèmia. És a dir, ho estan passant molt malament. I això és tenir un problema per mantenir el seu nivell actual de producció, tenint en compte que no tenen vendes. I a més, hi ha un altre factor que aquí ha vingut a complicar les històries, i és el que està passant al mercat de semiconductors, que també està mostrant les seves fragilitats, i ara comença un problema d'abastament de semiconductors que està afectant a tot, en general tots els dispositius que porten electrònica, però en particular els cotxes, perquè els cotxes han de fer servir uns xips de molt alta gamma, que aquests es produeixen només en dues fàbriques en el món. Una que està a Corea del Sud i una altra que està al Japó. I aleshores, bueno, aquí ja tens un problema servit d'una grandària absolutament, bueno, horrorosa, no? Però és que hi ha moltes derivades, moltes més derivades, que estan totes elles íntimament connectades. En qualsevol cas, com dic, el gran problema, la gran preocupació a nivell d'Europa és que no s'ensorrin aquestes empreses perquè podrien generar un efecte dominó que ensorrarien d'una manera brutal l'economia europea. Aleshores, el que s'està fent és injectar a lo bèstia esteroides al pacient per a veure si són capaços de mantenir-ho en vida. I d'aquí, aquesta quantitat absolutament inaudita d'eines, absolutament monstruosa, desenforada, aquests 3/4 de bilió d'euros, dels quals el Regne d'Espanya s'emporta 140.000 milions, que a més s'han de gastar en 2 anys. És una cosa absolutament absurda. Absurda. I que a més està portant una quantitat de derivades absolutament al·lucinants que ara comentaré, per exemple, en particular el meu sector, el sector de la ciència, no? Però en qualsevol cas, aquí l'únic objectiu és mantenir en vida aquestes empreses. A nivell de la petita empresa no està arribant res. I moltes petites empreses no sobreviuran ni a les restriccions que tenim ara. És que no podran sobreviure. Quan parlo de petites empreses, parlo tant de bars i restaurants que ho estan passant molt malament, com de petites botigues que no s'hi deixen vendre el cap de setmana, com pràcticament tot. Pràcticament tots els sectors econòmics estan molt afectats. I no oblidem, el context de Catalunya en concret, la majoria de l'ocupació seran en aquestes empreses, però això no té cap importància. El sector de la sanitat, hi ha moltes necessitats. La meva dona és metgessa. Treballa una mitjana o 12 hores al dia. Jo pràcticament no la veig, la mateixa, pobra dona. Està tot el dia treballant. ¿Vale? És així de tot el sector. És una autèntica bestialitat el que està passant ara mateix. Ara mateix tenen unes necessitats increïbles. No es destinen diners a la sanitat. No va per aquí la idea. La idea és, com dic, mantenir en respiració assistida aquestes empreses davant d'una situació que sabem que és molt crítica just abans de fer la gran baixada de la muntanya russa. I parlant concretament del que ha passat al sector de la ciència, perquè jo crec que això és una cosa que val la pena que ho sapigueu i que val la pena comentar per un insider, que en aquest cas soc jo, en el cas d'Espanya en concret, una petita part de tota aquesta dimalada de diners que estan arribant s'estan destinant a la ciència. És una fracció que no arriba ni a l'1% del total. ¿Vale? Però que per nosaltres és moltíssim més del que teníem habitualment. I aleshores es trobem de cop que ens estan donant molt més diners perquè estan esperant que resolguem molts problemes. I jo dic, bueno, però és que nosaltres, escolta, està molt bé que ens doneu diners, però necessitem temps, perquè a més la ciència té el seu propi ritme, la ciència és contemplativa, reflexiva, necessitem temps per madurar. I a mi, si em donen molts de diners, jo dic, bueno, però és que jo tampoc tinc molta gent aquí per ajudar-me a fer això, perquè jo puc tenir idees, però necessito temps per començar per formar gent perquè pugui ajudar-me a fer aquestes coses. Doncs ens estan donant ara una quantitat de diners a través dels seus programes que, bueno, que nosaltres som conscients de que els hem d'intentar aprofitar perquè som conscients de que això són les vaques grasses que precedeixen les vaques magres que vindran després, perquè també això s'ha de ser realista i s'ha de parlar també clarament d'això. Aquí no oblidem que hi ha crèdits que s'han de tornar. I ens trobem una situació que és pràcticament impossible de resoldre. I com dic, són les engrunes de totes les milionades que s'estan gastant per allà dalt, no? I jo a vegades, perquè a més sabes que el sector de la ciència s'hi ha posat, s'hi ha dipositat una certa fe, tot i que, com dic, la part que assolim nosaltres és marginal del total, ¿vale? I aquí el que dic moltes vegades és que aquí hi ha la concepció una mica d'economista, no? Que un economista és un paio que pensa això, que si una dona és capaç de fer un nen en 9 mesos, 9 dones són capaces de fer un nen en 1 mes. Però no és així. O sigui, a mi si me dones el doble de diners, potser no el puc assorbir físicament, perquè necessito muntar coses i fer-les en un temps que sigui raonable. Aleshores, bueno, com dic, és un intent a la desesperada de mantenir en vida grans gegants que estan condemnats, perquè és que aquí hauríem de començar a parlar que és que la indústria automobilística haurà de patir una reconversió molt profunda. Entre altres coses, perquè no es poden vendre tantes de cotxes perquè la gent tampoc no tindrà renda per comprar-se. I a més és un model de mobilitat erroni, lo deia el Carles, i té tota la raó. És un model erroni, hem de pensar en altres models de mobilitat. En models de mobilitat que sí que siguin realment sostenibles i que sí que es puguin fer. Que al final a les males tendirem cap a això. Però això no és el que s'està explicant. S'està intentant fer creure a la gent que tot es podrà mantenir exactament igual, quan no és veritat, s'ha d'anar a una altra cosa. I en quan, si tindrà èxit aquest intent de mantenir en vida aquests zombis, perquè moltes d'aquestes empreses són realment zombis que estan a punt de caure en qualsevol moment, jo penso que en aquesta injecció brutal de diners potser es mantindrà en un parell d'anys, però jo penso que en quan els tregui la respiració assistida cauran a plom, perquè tenen tants de problemes intrínsecs en elles mateixes que evidentment no podran anar més enllà. I és una És una desgràcia, perquè del fons és un cost d'oportunitat. Si aquests diners, al contrari, s'haguessin destinat al teixit de la petita empresa, creant coses que necessitem ara, que ens donen veritable residència, això sí que seria una cosa que ens faria un gran favor, en comptes de malbaratar un d'aquests monstres que igualment estan condemnats en vida.
La crisi del 2008, clar, el centre de la crisi van ser els bancs, i es van donar un munt de milions també a fons perdut, perquè mai se'ls hi ha reclamat res, sota la idea de que eren tan grans que no podien caure. Ara sembla que s'està traslladant això als grans monopolis, precisament, tal com deia l'Antonio, i al mateix temps amb una idea de continuar mantenint el que es feia, però fins i tot amb aquesta perversió del llenguatge, doncs deixant de que els que fins ara han estat destruint l'ambient siguin ara els líders de fer aquesta economia verda, no? Llavors, aquest New Green Deal no serveix tal com està. En realitat, potser s'hauria de fer un altre tipus de pacte, no? Cap a on hauríem de dirigir en aquests moments els diners? Carles, com ho veus?
Complicat. De totes maneres, deixa'm agafar el fil de dues o tres coses que ha dit l'Antonio. En primer lloc, si es creava riquesa o llocs de treball, etc. Jo crec que probablement, en tot cas, el que crearem serà PIB, Producte Interior Brut. Diguem, no es vol salvar, diguem això. Però, i amb això, a més, hi ha la idea de que quan crees PIB es creen llocs de treball, cosa que cada vegada és menys veritat. Perquè, diguem, els processos són molt automatitzats, hem anat avançant en aquest sentit i no hem resolt el tema. Jo volia comentar un tema important, que és el tema del lloc de treball, que a mi em dona la sensació que l'hem de reflexionar, l'hem de repensar totalment. O sigui, el lloc de treball té dos components molt diferenciats. Un d'ells és la prestació d'una capacitat de treball que té una persona, diguem-ne, per fer riquesa o per fer serveis a la societat, no? Però l'altra part és que a través del lloc de treball o a través del treball la major part de la gent rep el que seria el repartiment de la riquesa, la part que li pertoqui, i per tant pot treballar això. Llavors, esclar, llavors ens desesperen els llocs de treball, no tant per com creem la riquesa, que això ja més o menys ja s'ha arreglat o ja hi ha una manera, sinó per com es reparteix. O sigui, aquest és el gran drama que tenim avui dia. I hauríem de refer-ho. Tot i això, jo algun cop m'he plantejat, si hem de fer unes transformacions com les que hem de fer, vull dir que de fet és tot el sistema energètic que canvia, però darrere hi va el transport, hi va la vivenda, hi va l'agricultura, hi va, etc. Vull dir, potser també ens hem de preocupar de com tornem a incentivar la gent o els tornem a posar, sobretot la gent jove, que a més seran menys que no pas els vells, perquè almenys en els països desenvolupats, com els posem a treballar. I per tant, jo crec que hem de reconsiderar, diguem-ne, aquesta figura del lloc de treball en els dos vessants, com donar solució a les dues coses que hem de fer, que és crear una riquesa que cobreixi les necessitats, no una riquesa de PIB, diguem-ne, allò, més, que de vegades es malversa, diguem-ne. Per un costat, fer això, i per l'altre costat, com, diguem-ne, a través del lloc de treball o d'altres sistemes, repartim, diguem, la riquesa que hem generat. En aquests moments, jo he llegit que es venen automòbils d'alta gamma per preus baixíssims. Què vol dir això, que ja ho veu una quantitat de vehicles per aquí que... Esclar, llavors què vol dir? Salvar les empreses per continuar fent automòbils perquè anem ocupant espais, aquests espais que fan un impacte quan veus milers i milers i milers d'automòbils allà que no s'han estrenat. Què fem, no? Vull dir, hem de repensar moltes més coses. La segona cosa que volia comentar, i també l'ha dit l'Antonio, i em sembla interessantíssim, és el tema del temps. O sigui, necessitem... Vull dir, aquesta acceleració de la vida, pam, 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 pam. Primera, he arribat a la conclusió de que l'acceleració de dels processos, fer les coses més ràpid, generalment és més consumidora d'energia, en general, i més ineficiència, per un costat. Però per l'altre costat és que la mateixa nostra, vull dir, al fons ho fem per nosaltres mateixos, això, no? La nostra capacitat d'assumir, diguem-ne, l'evolució és més lenta. I, per tant, jo crec que, per exemple, aquests 750 milions, repartits a la petita, i, a més, amb una colla d'anys, potser amb 10 anys, 12 anys, que són el que s'acabarien aprofitant d'una forma absolutament diferent i seria enormement més transformadora. I hi hauria, seria difícil fer-ho, però, vull dir, però penso que ho podríem fer. En canvi, ara ho fem de manera molt ràpida i, a més, ho concentrarem en unes quantes empreses que, com diu molt bé Antonio, estan en un procés, si no de desaparició, almenys d'una transformació brutal. Vull dir, aquestes grans empreses, l'automoció és potser la que, per dir-ho d'alguna manera, seria més, però n'hi ha d'altres, diguem-ne, hi ha altres sectors que també tenen situacions molt semblants, vull dir que... I, per tant, jo penso que no tenim un bon enfoc en aquests moments. És el que diria que està passant ara en aquests moments és que percebem una mica el que pot venir, però ho fem amb pensament antic, amb pensament de tornar una mica al que hem fet sempre. I això, diguem que jo penso que els responsables de les grans empreses saben bé què estan fent, però hi ha la població que va enganyada darrere i que som còmplices col·lectivament de que no es transformin les coses.
Bé, ja, de fet, m'ha respost bastant a la pregunta que jo feia, però, clar, tot això passa, diguem, hi ha aquests 750.000 milions que ho aprova la Unió Europea, però tot passa a través de decisions de cada estat, no? Sí. I aquí els estats juguen un paper essencial, perquè en lloc de repartir aquests diners amb helicòpter, com es sol dir, no, tot això passa pels bancs i passa per aquelles empreses, l'Antonio deia lobistes, o que tenen capacitat, influència i contactes per poder fer la cosa en 2 anys. Bueno, millor dit, en 2 anys, amb uns quants mesos, plis-plas. En canvi, el petita, mitjana empresa, etc. És a dir, la burocràcia de cada estat, i de l'estat espanyol en concret, juga un paper fonamental per veure cap a on van cada un de... el conjunt, vaja, d'aquesta massa monetària. Per tant, aquí també hi ha un problema polític, no? Antonio?
Hi ha més que un problema polític, hi ha una decisió. Hi ha una decisió política. En el fons s'està fent una determinada política amb una determinada intencionalitat. Aquests diners que efectivament gestionen els estats i que reben els estats, bueno, realment encara no s'han rebut, O sigui, és una cosa important de destacar, La primera partida del fons Next Generation encara no ha arribat i l'estat espanyol el que ha fet és obrir línies de crèdit per anar finançant ja aquestes activitats, vale? Una de les coses que es va fer, crec que si no recordo malament va ser el mes de desembre, es va aprovar un real decret llei que simplificava la tramitació administrativa precisament per l'adjudicació d'aquests fons associats a diversos projectes que poguessin presentar les empreses amb la idea de fer més lleugera aquesta paperassa, i la qual cosa podria semblar que servia per obrir diguem del camp a les petites empreses, però el que fan realment és reduir el control a la gestió de la despesa i la paperassa continua sent absolutament infernal. Aleshores, i a més hi ha dues components que fan fora, sense dir-ho explícitament, a la petita empresa d'aquests fons. Un, òbviament, és aquesta complexitat administrativa que té la seva gestió i execució, que a més, si no estàs familiaritzat, és una cosa absolutament infernal, ja per començar per la terminologia que es fa servir, Jo, com que treballo per l'estat a vegades, m'hi trobo i suposo que el Carles sabia això, jo s'hi haurà trobat moltes vegades, que a vegades fan servir determinats termes que no acabes de comprendre ben bé què t'acaben dient, no? Però hi ha una altra qüestió, que és bastant lògica, i és la capacitat de mobilització de recursos. És a dir, si tu has de presentar un projecte que, a més, per les condicions del plec i de més, evidentment no volen tenir infinitud de projectes, sinó projectes més aviat grossos, per no tenir que moure tanta paperassa i de més, i tu has de mobilitzar una quantitat de recursos tan absolutament brutal per poder posar en marxa aquest projecte, que al final això també està deixant fora de lloc a les empreses petites, perquè tu, si tu poguessis plantejar un projecte que potser seria completament raonable, de anem, jo què sé, a canviar la manera que està electrificada un poble, o a fer una microgeneració elèctrica en un determinat poble, o una aprofitació de residus sòlids urbans, o canviar certs plans de mobilitat d'un poble. Projectes d'una escala petita, raonable, que a més vas tantejant el terreny, perquè tots ho sabem, qualsevol activitat de que és una curva d'aprenentatge. Primer fas una prova, mires a veure com funciona, aprens els teus errors, la millora es tornes a fer, etc. Això és com fan les coses perquè realment siguin eficaces, no? Bueno, doncs no, això no es pot fer perquè, clar, estàs demanant només 100.000 euros. I per sota d'un milió o de 10 milions no em demanis res. És que aquest és el context en què realment s'estem movent. O sigui, totes aquestes coses fan que realment les petites empreses o fan... I, bueno, jo petites, òbviament, no tenen cap possibilitat d'accedir-hi. Les mitjanes empreses podrien fer coses com una UTE, una Unió Temporal d'Empreses, o algun tipus de... jo que sé, de sindicació, alguna cosa, per intentar presentar alguna cosa, però al final l'esforç és tan colossal que les pots col·lapsar. Aleshores, jo crec que al final la majoria de la gent simplement quedarà, o sigui, les empreses intentaran, les empreses més petites, intentaran a veure si les subcontracten alguna activitat dins de tot el mare magno en aquest monstruós que es mourà durant aquests dos anys, i deixaran que siguin les grans les que es decideixen com es gasta. I això és molt problemàtic, perquè al final... dins d'aquestes grans empreses es poden semblar que són molt grosses, però qui acaba prenent les decisions són unes poques persones, que no són necessàriament les més qualificades tècnicament. Però el que sí que faran és intentar vendre una imatge de que, bueno, això no sé què, amb la qual cosa la ineficiència que hi haurà entre el ritme tan accelerat de despesa i el fet de que al final unes poques persones sense realment tenir un bon coneixement tècnic prendran decisions sobre projectes d'una grandària. Jo estic convençut que si a mi jo miro només els projectes per dir alguna cosa d'Endesa, només els d'Endesa, i no miro ninguna més, o Iberdrola, qualsevol d'elles, una només, i em posés jo amb el Carles, i ens posem 15 o 20 com nosaltres allà a avaluar això, penso que ens portaria uns quants anys de gastar un projecte encara lluny per fer tot això que ells pretenen fer. I això ho improvisaran en uns mesos. I aleshores, tu creus que això es gastarà d'una manera eficient? Tu creus que això realment portarà a res? Han avaluat tots els problemes concrets, és a dir, han fet tots els estudis del terreny, de la instal·lació que volen fer, del mercat que volen... O sigui, ja s'ha d'estudiar, s'ha de mirar una magnitud tan gran de coses, perquè a més qualsevol que hagi estat involucrat en un projecte d'una magnitud mitjana sap, no pots fer les coses a lo bruto, perquè típicament això és la garantia del desastre. El que tu has de fer és a poc a poc anar escanant a mesura que vas resolent els problemes de les etapes anteriors. Sobretot quan estàs fent una cosa completament nova, per la qual no saps ni tan sols si n'hi ha mercat o no n'hi ha. Aleshores, bueno, què és el que jo crec que passarà? Que després d'aquesta... Això serà com el boom de la totxana, home. Que serà el boom de la totxana versió 2.0. És el que passarà. I que serà molt més ràpid i que deixarà conseqüències que per mi jo crec que poden ser bastant devastadores. Perquè no oblidem una part molt gran d'això, que no s'han dit quan, però que jo crec que és més del 60%, són crèdits que s'han de tornar. Aleshores, bueno, pues és el que jo ja anomenaria el gran malbaratament, que evidentment hipotecarà els propers anys. Aleshores, bueno, pues efectivament, no... Bueno, jo insisteixo sempre el mateix, jo crec que no anem en absolut per bon camí, però evidentment ni el Carles ni a mi ningú no s'escoltarà i això seguirà parlant, no? Amb la greugena, a més de que serà creure, farà creure a la població que realment aquest és el camí, que s'està anant per la bona direcció, que és el que s'ha de fer. Quan després es veien les conseqüències d'aquesta disbauxa, d'aquest malbaratament, aleshores molta gent s'enfadarà. Hi haurà gent, per exemple, que anirà a posicions extremistes, negacionistes del canvi climàtic o negacionistes de la crisi ecològica que tenim. Que tenim una crisi ecològica molt seriosa. Justament perquè la resposta que s'ha donat, que se'ls ha venut, que aquesta és l'única resposta possible, és un autèntic disbarat. Aleshores, aquest efecte de rebot que tindrà tot això, a mi em preocupa moltíssim. Perquè just els pitjors anys de la transició ecològica que hauríem de fer, molta gent tindrà una mala disposició contra les mesures que realment s'haurien de prendre. Aleshores, estem precisament per aquesta falta de pedagogia i per aquesta mala actitud i aquesta mala manera de gestionar les coses, el que ens trobem d'aquí uns anys és que encara serà més difícil. Entre que hem de tornar aquests crèdits i que la gent estarà ja amb la mosca al nas, penso que ens costarà realment anys i panys poder revertir aquesta situació.
Bé, arribem al final del programa. quan el debat sobre el canvi climàtic i les transformacions que hem de fer està més interessant. Per tant, farem un altre programa amb Carles Riba i Antonio Turiel, a qui agraeixo enormement la seva col·laboració i espero que els oients el trobin tan interessant com aquest que heu escoltat. Gràcies, Carles i Antonio, i a totes les persones que ens esteu escoltant. Fins la propera setmana.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat, se sent el...
Hola, somos Domiti.
Y mandamos un saludo a Ràdio Sant Vicenç. Gracias.
Hace la gente cosas diferentes que no son tan corrientes.